Bé, molt bona nit a tothom. En primer lloc, agrair-vos la vostra presència a aquesta penúltima xerrada del cicle de conferències sobre la Catedral de Girona, que són actes previs a la celebració del proper congrés, que, com sabeu perfectament, se celebrarà el proper mes de novembre. En primer lloc, però, hauríem de demanar disculpes en nom de la Junta, perquè sabem que fa 15 dies hi va haver un petit malentès en la qüestió del calendari, i molta gent va venir avui, fa 15 dies, a la xerrada. Va ser un petit malentès que hi va haver amb l'agenda del diari, que prèviament es havia pactat un dia, però després, per tota una sèrie de problemes, es va haver de posposar. Bé, avui la penúltima xerrada ens la farà el doctor Gabriel Roure, una persona, en el meu cas, molt amics, i amic de molta gent, dels que segurament sou aquí. Molta gent ha pogut compartir amb ell hores, llargues hores, a l'escriptori de la Catedral de Girona. I per tant, molts dels que som aquí i molts dels que no hi som, som deutors de la seva paciència infinita i del seu saber. La xerrada que ens farà avui, que tal com us he dit serà la penúltima d'aquest cicle, està enterament dedicada a l'estudi de l'escriptori de la Catedral de Girona. Un pou de ciència, d'història, de molts segles. Pràcticament des dels seus inicis, la Catedral de Girona està lligada al seu escriptori. El doctor Gabriel ens donarà les claus per interpretar la història d'aquest escriptori d'un enorme prestigi a la història medieval del nostre país. A partir d'aquí, deixo la paraula al doctor Gabriel Roure, el qual ens donarà i ens proporcionarà aquestes claus per entendre un dels més grans escriptoris de la cristiandat medieval, tal com ell mateix ens ha donat a entendre en alguns moments. Senyor Gabriel, davant.
Gràcies, amic, per les teves paraules. Ja ens coneixem tots, més o menys, però gràcies. Bé, parlarem doncs de l'escriptori de Girona, com tots els escriptoris de l'època medieval. Els escriptoris, ja ho veurem al llarg d'aquesta xerrada, doncs tenen aquesta importància capital perquè van estretament units amb les catedrals i els monestirs. No s'entén una catedral ni s'entén un monestir sense el seu escriptori, perquè els escriptoris eren els que produïen els llibres per celebrar la litúrgia, i els llibres que acompanyaven la litúrgia, i els llibres que completaven la litúrgia. I d'aquí el pas següent era ampliar aquests coneixements a base dels autors, com veurem aquí, els autors clàssics de l'antiguitat i els contemporanis de l'edat mitjana. Anem fins al segle XII, perquè a partir del segle XII entra ja la matèria del paper i anem cap a l'impremta. Per tant, els escriptors aleshores ja van minvant en la seva activitat i aleshores doncs, van prenent més caire els estudis a les universitats i a les escoles, seglars, laiques, dependents, com el cas del Gran Col·legi de Girona, el Col·legi de Beuda, sobre portes, que depenia també dels membres del capítol de la catedral i dels beneficiats. Però van prenent més relleu la societat civil i en aquest aspecte es va reduint l'activitat dels escriptoris, dels monestirs i de les catedrals. Els escriptoris de les catedrals, doncs, com diguem, i en els monestirs, són dependències d'aquests edificis on es dediquen a la còpia i a la confecció dels llibres manuscrits, orientats vers el migdia per tal d'aprofitar al màxim la llum solar. En els escriptoris es realitzava tot el procés d'elaboració dels llibres, de la seva preparació material, del seu suport, fins al relligat dels quaderns. A partir del segle III després de Crist es fa normal l'ús del pergamí, és a dir, la pell de xai, d'ovella, de cabra o de vedell. Anteriorment, des de segles, s'usava com a suport de l'escriptura el papir, que és aquesta planta originària d'Egipte, que es teixeix i a partir d'aquests teixits, preparats degudament per rebre l'escriptura, es feien servir com a llibres de suport dels textos. De què es tractava? Els autors clàssics deixen en els seus escrits, en els testimonis dels procediments que s'usaven per blanquejar les pells a fi de preparar-les per rebre l'escriptura. A l'antiga Roma existia una verdadera indústria editorial, els librari, els llibreters, dedicats a la còpia i confecció d'obres dels escriptors que avui coneixem com a clàssics. Els llibres es venien a la taverna librària i els llibreters estaven concentrats en els dos carrers principals adjunts al fòrum romà, era el Vicus Argiletum i el Vicus Sandalarius. Llibreters famosos foren els germans socis, editors d'Horaci, de Sacón, de Valerià, de Sèneca, de Marcial. Coneixem també el cas de Pomponi Àtic, editor de Ciceró, que era un potentat que es dedicava a la tasca editorial més per amor a l'art que pas per negoci. A la caiguda de l'imperi es va estroncar aquesta activitat. A finals del segle IV, les comunitats cristianes induïdes per Eusebi de Cesarea van rescatar aquesta activitat amb la còpia principalment de la Bíblia, dels llibres de la Bíblia i després dels els escrits dels pares per l'ús intern d'aquestes comunitats. Quan el cristianisme adquirí la llibertat, les esglésies episcopals que eren a les ciutats continuaren aquesta tasca per tal de prohibir de llibres litúrgics als centres de culte i a les parròquies que s'anaven fundant. Els escriptoris de l'època visigòtica foren actius en la confessió de llibres litúrgics i profans, aquests darrers destinats a les escoles episcopals. Els visigots, que no tenien la tradició de l'escrit com els romans, aviat s'adaptaren a la cultura escrita romana. L'any 649, per exemple, el rei Quintesvint envia el bisbe de Saragossa Teió a Roma per tal de recaptar del papa Martí I una còpia de les morals de Sant Gregori que volia tenir a la seva biblioteca. És coneguda l'activitat intel·lectual de Sant Isidor de Sevilla, un dels genis de l'alta edat mitjana. A Girona tenim notícies certes de l'existència de l'escriptori de la catedral ja en època visigòtica, durant el pontificat del bisbe Joan de Viclar, o Viclara, contemporani de Sant Isidor. Joan de Viclara, bisbe de Girona, és considerat com el primer cronista de la Hispània visigòtica. D'ell escriu Sant Isidor en el seu llibre De Viris Illustribus, sobre els barons il·lustres de la seva època, diu el següent: Joan, bisbe de l'església de Girona, era de nació got, nascut a Scalavi, a la província lusitana. Essent adolescent, anà a Constantinople i allí, dotat de l'erudició grega i llatina, després de 17 anys, retornà a les Hispànies, i en aquell mateix temps en què s'agitava la riana insídia per incitació del rei Leovigild, el cisma arrià, l'arrianisme. L'esmentat rei, com que li induïa la insanitat de l'heretgia abominable, i aquest es resistí del tot, forçat a l'exili, relegat a Barcelona, durant 10 anys suportà moltes insídies i persecucions de part dels arrians. Després fundà un monestir que s'anomena Viclara, on reunida la munió de monjos escrigué una regla que fos útil al monestir, però també molt necessària a tots els temerosos de Déu. Agregà la història molt útil en el llibre de les cròniques. Des del primer any del Principat de Justí el Jove fins a l'octau de Maurici, príncep dels romans, i el quart any de Recaret, amb un estil just i elegant, i es diu que va escriure moltes altres coses, la notícia de les quals no ha arribat fins a nosaltres. A la nota històrica biogràfica escrita per Sant Isidor, cal afegir-hi que fundat ja el monestir de Viclar i essent ell l'abat, els gironins el cridaren a la successió del bisbe Alici i assistí així com a tal bisbe de Girona en el segon concili de Saragossa del 592, el de Toledo de 595, el concili de Barcelona del 599, altra vegada Toledo, el 610, el d'Egara, Terrassa, el 614, fins que moria a Girona l'any 621. un home ple, com veieu, ple d'activitat i en aquells temps molt viatger. La crònica que va escriure abasta un període de 23 anys, narra fets contemporanis que conegué amb brevetat i concisió. Cal remarcar que enfront de la doctrina política de la unió i submissió a l'emperador, Joan de Viclar proclama el regne dels gots com a centre autònom, amb personalitat pròpia, i eludeix l'hegemonia política dels romans de Constantinople. En la seva crònica es desvincula dels lligams ideològics i espirituals de l'imperi per exaltar la sobirania goda com a única potència occidental per damunt de perses, longobards o sarraïms. A partir d'aquests fets ideològics, el bisbe Joan de Viclar es mostra un total admirador de l'obra de govern de Leo Vigil, arrià i ell catòlic, vencedor dels romans, dels catòlics hispanoromans, dels cordobesos, dels rústics cantàbrics i dels gascons, com diu ell. Ni la consideració religiosa que li ocasionà el desterrament per no admetre l'arrianisme oficial el va fer desistir de la seva posició i condemnar decididament la rebel·lió del catòlic i màrtir Sant Hermenegil, aliat del prefecte imperial i de Miró, rei dels sueus, per tal com el seu aixecament, diu ell, trenca la unitat de la província dels gots. Pensin, ens hem estès una mica aquí perquè vegin la importància en aquestes èpoques del bisbe Viclar, del bisbe Joan de Viclar, que expressa aquest seu comportament, diguem-ne, polític i social, passant per damunt de la confessió religiosa. Una cosa és la situació política del regne dels gots, ell és un got i defensa el seu poble enfront dels romans, és per damunt de les consideracions, en aquest cas, de les consideracions religioses. En aquests mateixos temps del regne visigot cal citar el llibre Jutge, fruit de diverses compilacions, la primera de les quals data del regnat del rei Euric de l'any 455, coneguda com a Llei dels Visigots. Un segle més tard, aquesta llei fou revisada per Leo Vigil, el qual hi afegí noves lleis i en va suprimir d'altres. Aquesta llei era d'exclusiva aplicació al poble dels gots, mentre que els hispanoromans continuaven gaudint del seu dret antic romà, compilat pel rei Alaric II, i que tenia el nom de breviari d'Alaric. A Catalunya, el llibre Jutge va tenir una forta implantació i es va mantenir fins al terme de l'edat mitjana, convisquent amb els assatges de Barcelona. L'escriptori gironí va copiar abundosament el llibre Jutge, que era posseït i consultat per personatges importants, laics i eclesiàstics, i sobretot pels notaris. Segons es desprèn dels documents conservats en 1064, en plena construcció de la catedral romànica encara, el mestre de les escoles de la catedral va llegar el seu llibre Jutge a l'església de Sant Martí Sacosta, que llavors era en priorat. L'any següent, del 1065, el canonge Guillem deixa en testament el seu llibre Jutge a Guillem Senyor Fred, que era clergue de la catedral. A la Biblioteca Nacional de París es guarda un còdex del llibre Jutge procedent de la catedral de Girona. És un exemplar excepcional per molts motius. Consta de 168 folis, escrit en lletra visigòtica, a dues columnes i amb les abreviatures pròpies de l'escriptura carolina, de manera que en aquesta època del llibre Jutge, en el segle VIII, ja la influència carolina, la lletra i les seves abreviacions ja inspiraven. De manera que escriu en visigòtic, però fa les abreviatures pròpies de l'escriptura carolina. Hi ha un fragment de la catedral que va passar després a Vilabertran, que es guarda en l'arxiu de la Corona d'Aragó, que allà compagina l'escrivà lletres visigòtiques amb lletres carolines. De manera que és un avanç molt important de l'establiment del canvi d'escriptura, canvi de cultura a les nostres terres en els temps carolins. Consta amb lletra visigòtica, dues columnes i amb les abreviatures pròpies de l'escriptura carolina. es pot datar de finals del segle VIII. Els folis 1 5è contenen les sentències de Sant Isidor de Sevilla i els folis dels folis 7è al 168 ve copiada la llei dels jutges. El foli 7è du la llista dels reis visigots del sector de la futura Catalunya i Septimània. La llista acaba així. Són dos més de la llista dels visigots que havíem après a col·legi abans. I afegeix Aquila regnar 3 anys, Ardó regnar 7 anys. A final de la columna hi ha un espai en blanc i es troba una nota cronística molt interessant per a la història de Girona, escrita de manera espontània per un canonge que va voler consignar moments de perill per a la nostra ciutat. Es refereix al setge d'Ibn Marwan i diu així: en l'era musulmana 866, que correspon a l'any 826-27 de la nostra era, vingué Marwan a Girona el 6 de les idus d'octubre, 10 d'octubre, de l'any 14 imperant Lluís. Era l'any 827 amb Cristià i es tracta de Lluís I, el Piadós, fill i successor de Carlemany. Una nota interessantíssima d'aquesta nota cronística per la nostra història, els setges de Girona. La crònica dels reis francs. L'escriptor àrab Al-Masudi, en el seu capítol 30 de la seva obra Les Prades de l'Or, inclou la crònica dels reis francs escrita pel bisbe Gutmar II de Girona, que va pontificar a la nostra catedral del 939 al 952. Al-Masudi escriu en el pròleg de la seva obra: em trobava afossat de l'Egipte l'any 333 de l'Ègira, 947-48 de l'època cristiana, quan vingué a les meves mans un llibre compost en 328 de l'Ègira, 939-940, per Gutmar, bisbe de Girona, ciutat del país que senyoreixen els francs. És dedicat a Al-Agam, fill d'Abderrahman, fill d'Abdalà, fill d'Abderrahman, fill de Moàbia, fill d'Ixem, fill d'Ab el-Malik, fill de Merwan, fill d'Alacam. Dit Alacam, és avui príncep reconegut com a hereu del seu pare Abderrahman, senyor d'Al-Andalus, el qual per la seva ciència és anomenat Mirmamolí, que vol dir príncep dels creients. Això ho escriu del bisbe de Girona aquest escriptor musulmà. A l'època carolíngia, a la segona meitat del segle X, cal citar la figura del canonge gironí Ató, qui en la documentació del seu temps és anomenat Magnus Escolasticus, gran escolàstic, gran mestre. Elegit bisbe d'Osona, li fou encomanada la formació de Gerbert d'Orellac, futur papa Silvestre II, condeixeble d'Oliva i de Mirà Bonfill, comte i bisbe de Girona en el seu temps. Destaca a la segona meitat del segle X, el mateix segle, el bisbe Arnulf. Aquest és important. Era abat de Ripoll i sota el seu govern el monestir conegué una etapa d'esplendor, sobretot en el seu escriptori, etapa que fou rematada més tard per l'abat Oliva. Arnulf, en la seva condició de bisbe de Girona i abat de Ripoll, inicià i establí a través de l'escriptori una estreta relació entre Girona i Ripoll i els seus respectius escriptoris, intercanviant-se escrivans en el treball de còpia de llibres i formulació de documents. En aquest aspecte cal remarcar l'activitat del cabisco, el cap de les escoles, de la catedral de Girona, Riquer, Ricarius, qui apareix també a Ripoll firmant i redactant documents i firmant-se Ricarius cap a l'escola Girondensis. De manera que hi ha un intercanvi entre els dos escriptoris formant un eix de tipus litúrgic i cultural en la còpia i la confecció de llibres i documents. A la nostra catedral, Ató copià el conegut còdex del martirologi d'Ató, el colofó del qual apareix el seu nom i el seu càrrec de cap de les escoles de la catedral amb una combinació críptica, una transposició de lletres que hi firma el seu nom. El canonge Riquer morí un dia de l'any 1984, en què apareix per darrera vegada la seva signatura. En aquell mateix any signa a Vic i signa a Girona. Per la seva banda, el bisbe abat Arnulf moria el 17 d'abril del 980. Tan il·lustre personatge, Marasquer, el bisbe Arnulf, un poema mortuori de l'abat Oliva, on el considera el fundador de la primera església de Ripoll i diu: "Agregi, bisbe de Girona, abat venerable, però digne de ser lloat en totes les seves coses." En aquesta mateixa època, darreries del segle desè, el canonge gironí Ató, abans de ser bisbe de Vic, ens deixa un gran còdex guardat a l'arxiu de la nostra catedral que conté les lleis i decrets dels concilis visigòtics de Toledo i alguns dels principals concilis ecumènics. Al voltant de l'any 1000, el cap de les escoles de la catedral gironina, Abriari, d'aquí es conserven abundant documentació que porta la seva signatura, successor en les escoles de la catedral. Les escoles i l'ensenyament. Seguint la documentació carolina, les capitulars dels Reis Francs, de Carlemany i de Lluís el Piadós, instant a les escoles perquè es fundin en les parròquies que es van fundant i en els monestirs s'obrin i s'amplien els assistents en aquestes escoles. Arredors de la catedral i de cada monestir hi havia també aquestes escoles de clergues i infants lligades als escriptoris. En els documents insinuen l'existència d'infants i joves que aprenien al costat dels clergues i monjos madurs. L'ofici del caput scholae que visco a les catedrals n'és un indici prou revelador. Durant aquests segles de l'alta edat mitjana, l'escola de la catedral tingué els seus caviscos ben coneguts i documentats. A més dels esmentats Riquer i Ató, cal citar Berenguer, anomenat Rufus, cabell roig, Recusín, Joan Ramon, conegut com Gramàtic, Bernat Guifret, Abriari, que ja n'hem parlat, successor del bisbe Ató, Pons, que adquiria el famós Beatus, que es guarda a la catedral, i que la seva mort va llegar en el seu deixeble i successor, el que havia escoltat Joan, i ell va llegar-lo a la catedral al moment de la seva mort. El llibre mestre de les escoles medievals era la gramàtica de Priscià. Les institucions feien veritables esforços per adquirir aquesta obra, que aleshores era de preu molt elevat. La catedral de Barcelona, el capítol de la catedral de Barcelona en aquesta època, per adquirir un Priscià, una gramàtica de Priscià, es va vendre dues vinyes en el camp de la Magòria, allà on hi ha l'estació de Sants més o menys, i amb l'import d'aquesta venda va comprar un llibre de Priscià, perquè es vegi el preu elevat d'aquests llibres. Pensin que el llibre jutge han dit que tenia 168 folis, les pells de xai o d'ovella que s'havien de menester, pensant que cada pell donava 4 folis, 4 bifolis, que són 8 pàgines de les nostres. Per tant, no és pas estrany que els llibres fossin cars. El llibre mestre, diguem doncs, el Priscià. S'ha dit que el coneixement de la lletra que podien tenir els diferents estrats socials era molt reduït. Si bé és cert que en les catacols de molts documents es veuen sovint firmes autògrafes d'eclesiàstics i jutges i també de notaris, però gairebé mai apareixen firmes de laics i ben poques vegades hi apareix algun personatge de rellevància que podia haver escrit, après a escriure a l'escola de la catedral. Algunes apareixen dibuixades. I el comte Ramon Berenguer I i la comtessa Ermessenda, en documents molt importants, com ara l'acte de consagració de la catedral de Girona l'any 1038, dibuixa la seva firma. En canvi, en el judici de Ullestret, que té compte el comte d'Empúries, llavors ella firma amb lletra corrent, diguem-ne, amb lletra normal, lletra seva. Les llengües conegudes en aquesta època. El llatí era la llengua bàsica dels textos i l'usaven els qui es dedicaven a escriure. El català, ja relativament ben format, era el vehicle de transmissió oral quotidiana. Apareix sovint en els documents notarials destinats al poble senzill quan calia precisar topònims i objectes casolans i també en els juraments de fidelitat feudal per mort de la precisió jurídica. Vegem la fórmula final del jurament de fidelitat prestat l'any 1034 per Roger Comte de Foix a Pere Bisbe de Girona. Diu, «Deista hora inantea, fidel serai, ego rotgarius, filius garcen, a te perone, episcopo, filio de delis, per rectam fidem, sin engan, sicutomo de betese, ad seniorem, sine nulla sua deceptione me stiente». Em sembla en fórmula i llenguatge s'expressa l'any 1053 Guillem, comte de Besolú, el fill del Tallaferro, jurant vassallatge a Guifret, arcabisbe de Narbona. Aquests exemples, d'altres que en podríem citar més explícits, expliquen com a les nostres terres gironines la llengua que es anava formant i creixent es va diferenciant de la seva arrel materna, que és el llatí. El poble senzill i en general els laics començaven a delectar-se amb les narracions orals de les cancions de gesta escrites en romans per clergues i monjos. La més antiga i coneguda és la cançó de Santa Fe, originària de la Septimània, de la llengua d'Oc, redactada, segons sembla, al mateix Cuixà, a mitjans del segle XI. Un altre indici cultural és el coneixement que tingueren alguns catalans dels segles XI i dels segles IX a l'XI d'altres llengües, com el grec, l'àrab i l'hebreu. El coneixement del grec es reduïa a ben poca cosa, l'alfabet usat en el cerimonial de consagració d'esglésies i algunes signatures en documents eclesiàstics de molta importància, però a base de noms llatins escrit amb lletres gregues. A les darreries del segle X, el bisbe de Girona i comte de Besolú, Miró Bonfill, oncle de l'abat Oliva, usava en els seus documents solemnes una colla de mots grecs degudament llatinitzats, més per afany de notarietat que per exigències canòniques o jurídiques, però que indicaven una moda nova i uns certs coneixements trets dels glosaris bilingües. Amb l'àrab passava un fenomen diferent. La necessitat imposada pels contactes amb els veïns musulmans feia que certes autoritats civils i eclesiàstiques s'envoltessin d'intèrpretes. Aquests eren sovint cristians mosàrabs que havien passat d'un costat a l'altre, del món musulmà al món cristià. Les ambaixades que el comte de Barcelona va enviar a Còrdoba durant la segona meitat del segle X requerien forçosament aquests intèrprets, i és ben possible que personatges com el vescomte de Barcelona, Guitart Arnau, enviat dues vegades a Còrdoba pel comte Borrell II, sabessin l'àrab almenys en les seves beceroles. Segurament també el sabia el bisbe de Girona Gomà, qui en 930-940 que hem vist va enviar el seu cronicó dels Reis Francs, el seu amic personal, el príncep Al-Hakam, fill d'Abdelrahman. El millor coneixedor, però, de la llengua aràbiga sembla haver estat l'ardiaca de Barcelona, senyor Fray Llobet, Lupitus, en llatí, que l'any 950 va traduir del llatí al llatí el tractat sobre l'astrolabi. Els estudiosos estan d'acord en creure que senyor Fray Llobet va introduir el coneixement de l'astrolabi a Europa per mitjà del seu amic Gerbert d'Orellac, futur papa Silvestre II, que havia vingut, com ja sabem, a fer els seus estudis a Catalunya. Aquesta seria una de les poques contribucions catalanes de la ciència internacional d'aquest període. Les signatures en àrab del rei Pere d'Aragó i les del vescomte barceloní Berenguer Reverter, que es firmava Ben Robertair, són prou conegudes. Anteriorment, aquests personatges, la comtessa mateixa de Barcelona Girona Armacenda, esposa de Ramon Borrell, Si no coneixia l'idioma aràbic, en algunes nocions en tindria, com es pot deduir de la gemma del seu anell sigilar que porta el seu nom, Hermesendis, en llatí i en àrab, que es guarda en el tresor de la catedral i la podran admirar en aquesta exposició que hi ha a la catedral, l'obra de la seu, a la caixa. En la llengua hebrea esdevingué encara un altre fenomen. Els jueus catalans tingueren un creixent activitat a partir del segle X. Els documents que hi fan referència són abundants, però no és possible deduir que els cristians en general sabessin l'hebreu. Més aviat eren els jueus els que coneixien més bé o més malament el llatí o el català, puix els documents que es redactaven en aquesta llengua llatina i al final s'hi afegia un resum o una registra del contingut del document en hebreu. La llengua que parlaven amb els altres gironins era la catalana, com ho demostra el fet que sovint adaptaven sobrenoms d'origen llatí, però en la seva forma catalana. Per exemple, hi ha diverses aparicions del nom Bonhom, hebreu, Reel, hebrea, i d'altres d'aquest mateix en els nostres documents de la catedral, en les relacions que tenien amb el món jueu. El capítol de la catedral tingué aquestes relacions amb els jueus gironins, ja sigui copiant algun llibre de temàtica religiosa amb assessorament d'un clergue, o més sovint encara, relligant llibres d'obra de la catedral a una família llibretera jueva anomenada els Clermont. Els llibres d'obra, el canon Jobré anava escrivint amb quaderns de paper, anava escrivint els ingressos, els gastos, les entrades normals, i l'últim hi havia els gastos extraordinaris, que eren la construcció de la catedral. I allà hi està consignat doncs, els preus dels materials, els salaris setmanals dels mestres d'obres, etc. No? I l'últim assentament que hi havia era els del Clermont, que posaven el preu del relligament d'aquell llibre. De manera que hi ha diversos registres d'obra en què hi ha els Clermont. Després, quan hi va haver el daltabaix de l'expulsió dels jueus, doncs, per desgràcia, que van haver de marxar, el Clermont, un dels Clermonts, es devia quedar, perquè aleshores firma Pere Batejat. Els textos i les obres conegudes. La principal font de reflexió dels eclesiàstics medievals era la Sagrada Escriptura. Les catedrals i els monestirs tenien exemplars de la Bíblia que ells anomenaven biblioteca. L'escola de la Bíblia està composta de molts llibres, biblioteca. La catedral de Girona en posseïa quatre, dels segles X i XI. Una d'elles escrita pel canonge Ató, el qual després fou bisbe va dir com hem dit, de les quals se'n conserven fragments de cadascuna d'aquestes dues Bíblies. Dels textos patrístics de l'època tardoromana hi ha notícia d'obres del bisbe africà Lepori, el comentari del bisbe lucità Bacchiari i una col·lecció de Crimàcia d'Aquilea, que va ser un dels autors més importants dels segles IV-V. Dels carolingis i dels contemporanis d'aquesta època carolíngia coneixem una bona colla d'obres. Usuart, un gran autor que tenia la seva gramàtica, que va substituir la gramàtica que hem vist anteriorment, i després va escriure també el martirologi propi, que és un complement, una ampliació del martirologi d'Ador. També en tenim un exemplar aquí. Aquesta obra va estar escrita a finals del segle IX per encàrrec dels mateixos reis carolingis. També hi havia obres d'Esmaragd, de Rabant Maur, molt important, Aimó de Fleury, Burcard de Worms i, sobretot, pel que fa referència a la península ibèrica i a casa nostra, el Beat de Liébana, que va escriure els comentaris de l'Apocalipsi, que va tenir un gran ressò, un gran èxit en aquells temps de la mitjana voltant dels anys 1000, un exemplar del qual doncs, ja saben que es conserva en el nostre arxiu de la catedral, i també a finals, a començaments del segle XII, aquí a Girona es va copiar amb lletra ja carolina, el que tenim nosaltres és lletra visigòtica, escrit en la regió lleonesa, el de Girona és escrit aquí. No dic l'autor, l'escrivà que el va copiar, perquè encara no estic segur. Hi ha dos o tres que s'ho estan disputant, hem d'anar estudiant amb calma la lletra d'aquestes persones, però ja el tenim mal fitxat. Aquest del segle XII es troba a la Biblioteca Nacional de Turí, a Itàlia. No sabem com hi va anar-hi, però és d'allà. Aquests, dels clàssics, en les biblioteques nostres, hi havia Virgilis, Horacis, Cicerons, Terencis, Juvenal, Juli César, Apià, Flavi Josep i Marcià Capella, etc. Que aquests eren ja més lligats al Marcià Capella, més lligat també a la península ibèrica. Del camp del dret eclesiàstic hi ha l'obra fonamental, era la col·lecció canònica de la dita hispana, compilada per Sant Isidor de Sevilla a principis del segle VII. A l'arxiu capitular en conservem un bon exemplar, que va escriure també el canonge Tó. El text gironí és molt complet, d'entre els dos exemplars que en queden, consignant els decrets i les lleis civils i eclesiàstiques dels concilis de Toledo, celebrats durant l'època visigòtica, i també el nostre porta els principals concilis ecumènics de l'antiguitat. També conté les llistes dels magnats, dels noms i dels bisbes assistent en aquests concilis, fet que ens ha permès de confegir la llista de bisbes d'algunes seus episcopals desaparegudes, com el bisbat de Gara, de Terrassa, o sobretot, per al cas de Girona, de confegir la llista de 7 bisbes de l'antic bisbat d'Empúries. El dret civil de l'època que ens ocupa era el llibre jutge, també visigòtic. L'exemplar gironí del llibre jutge, ja n'hem parlat més amunt, com recordaran. La producció jurídica autòctona, renovadora, iniciada per el comte Ramon Berenguer I a la segona meitat del segle XI, va ser compilada amb el nom d'Ossatges de Barcelona pels jutges de la Cort Comtal, al fons de les quals es va destacar Pons Bonfill Miró sota el govern del comte Ramon Berenguer IV. A Catalunya es van copiar diverses obres de geometria, aritmètica, astronomia i rellotgeria, gairebé totes obres traduïdes de l'àrab pel ja esmentat Sant Jofré Llobet i els seus deixebles. A Girona, Gerbert d'Orillac, el papa Silvestre II, conegué les matemàtiques a través del tractat que escrigué Josep Hispà. A començ de l'any 984, Gerbert envià des de Reims, on era cabíscol, una carta al seu amic Gerbert, al seu amic bisbe de Girona, Miró Bonfill, on deia: «La gran autoritat del vostre nom em mou tant a veure-vos com parlar-vos i obeir-vos, però això no fou vedat per la llibertat que m'era deguda». Era secretari del canceller de l'emperador Otó. Quan eren aquí a Girona, aquí a Catalunya, va haver una expedició a Roma i se'l varen emportar i el varen exhibir al papa, un noi jove, Gerbert d'Orillac, carregat de ciència, de maduresa, i l'emperador en va tenir notícia i se'l va quedar. Aleshores va fer carrera, va ser cap cabíscol de Reims i va ser papa. Però els seus orígens intel·lectuals són catalans. De l'emperador Otó: «Més licitara parlar amb els amics i servir els seus mandats. Si voleu encarregar-me alguna cosa, dirigiu-vos a Reims fins al 1 de novembre i a Roma el 25 de desembre, si podem seguir gaudint de la pau». Ara, el savi Josep ha publicat algunes sentències sobre la multiplicació i divisió dels nombres en matemàtiques. El meu pare del baró de Reims, l'arcabisbe de Reims, desitja posseir-les gràcies a la vostra diligència. En semblant carta, Gerbert demana a Llobet de Barcelona el tractat d'astronomia. Totes aquestes notícies, doncs, ens fan conèixer com les nostres catedrals, Girona, Vic, Barcelona, eren conreadores de l'essència medieval que s'anà desenvolupant fins a connectar amb l'inici de les universitats a la segona meitat del segle XII i començaments del segle. La historiografia dels segles IX i XI és minsa. Hem citat la crònica del visigòtica dels reis francs. Hi ha els cronicons dels reis de carolingis amb indicació dels anys de regnat molt abundants i copiats els uns dels altres i que servien més que tot per facilitar la datació dels documents. Es dataven pels anys del regnat dels reis. han arribat a les nostres bona part d'aquests cronicons amb dades locals molt importants per a la història del nostre país i que s'agrupen en famílies. Hi ha els cronicons barcelonesos, els ripollesos, els d'Urgell, els de Roba de Ribagorça, els de Sant Cugat i de Sant Martí del Canigó. S'han conservat també algunes actes de concilis provincials de Barcelona, de Girona. A Girona n'hi ha tres, del 915, el 1078 i 1097, deixant a part el visigòtic que va tenir lloc aquí a Girona, també molt important. Més importants encara, literàriament parlant, són les encícliques mortuòries, les cartes que escrivien per notificar la mort d'un personatge i posant-hi molta literatura, alabant-los. Encícliques mortuòries que es composaven a la mort dels grans personatges i que un missatger duia a les principals catedrals i monestirs de Catalunya i de França. La de l'abat Sant Iofré de Ripoll, 1008, la de Bernat Tallaferro, comte de Besalú, el 1020, que va morir ofegat en el Roine, quan anava a buscar nòvia per al seu fill, la del bisbe abat de Girona, Arnulf, que ja el tenim, aquestes tres cròniques, escrites pel mateix abat Oliva, la crònica del mateix Oliva, mort l'any 1046, la del seu germà, el comte Guifré de Cerdanya, mort també vers el 1050. Narracions de gènere biogràfic i hagiogràfic comencen a aparèixer al segle XII. Només coneixem un autor, Renall de Puilac, que va escriure La passió de Santa Eulàlia i La vida de Sant Oleguer. La producció restant és anònima. La vida de Sant Pere Urciol de Cuixà, segurament, naturalment escrita segurament a Cuixà per un monjo, la traslació dels cors de Sant Valeri i dels sants urgelesos, Udó i Armengol, sense oblidar també la narració dels quatre sants màrtirs de Girona, tributària de les narracions homònimes de diverses catedrals europees que també celebren aquests sants, el nostre adaptant-hi al quadre geogràfic i precisions toponímiques dels voltants de Girona, els fans fills de la pera. D'obres històriques, tan solament resten la breu història monasteri ribipolensis, la breu història del monestir de Ripoll, escrita vers 1147, i la primera redacció de la Gesta Comitum Barquinonensium, la gesta dels comtes barcelonesos, on hi barregen fantasies legendàries amb dades històriques molt importants. Entre els segles XI i XII va sobresortir la figura de Sant Oleguer, bisbe de Barcelona i de Tarragona quan va ser conquerida. Amic de papes i de prínceps, va ser la figura cultural més important del seu temps a Catalunya. Va escriure diverses obres i d'elles ens ha arribat un sermó d'advent ple d'una gran mística sobre la interpretació dels números. L'esmentant Renall, que va ser canonge de Barcelona i després a Girona, on va morir l'any 1143, va ser un gran mestre de minyons durant molts anys i fou un bon escriptor, com ho palesa la ja esmentada passió de Santa Eulàlia, legendària, però molt viva, plena de vivacitat. En canvi, la biografia de Sant Oleguer és d'un gran interès, ja que Renall havia estat el seu col·laborador. Mestre Renall també és autor d'una col·lecció canònica important, erròniament titulada Cicera Augustana, una còpia de la qual també la tenim en el nostre arxiu. La Biblioteca Capitular conserva, finalment, un conjunt d'una cinquantena de manuscrits dels segles IX fins a la impremta. Bona part d'aquests manuscrits es deuen a la iniciativa del bisbe Guillem de Monells, qui el 6 de gener de l'any 1172, finals de la segona meitat del segle XII, va promulgar un decret on disposava que els membres del capítol catedralici completessin els seus coneixements acudint a les universitats, principalment a Bolònia, semblantment encoratjar la creació d'escoles populars a càrrec dels rectors de les parròquies. El bisbe Guillem de Monells va per incitar i moure els canonges a anar a estudiar, doncs els hi oferia un auri d'or, més 12 auris al començament del seu viatge, un matxo o una mula i un escuder. Llavors aquesta gent, quan tornaven, anaven a Bolònia a estudiar dret, doncs hi ha tota una sèrie de llibres importants, manuscrits i algun inconable ja, procedents d'aquesta aventura literària dels canonges gironins que anaven a estudiar. A la Biblioteca Universitària de Barcelona hi ha un grup de 54 manuscrits sencers dels mateixos, des del segle X fins al segle XIV. Com hi van anar-hi aquests? Però s'han salvat, són a Barcelona. També hi ha 15 fragments recuperats que es guarden a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Llibres interessantíssims que estaven fora d'ús i aleshores arrencaven els fulls de pergamí i servien de cobertes amb notes o bé comptes o bé coses que ens diuen importància molt relativa. No? Igualment també nosaltres a la catedral també hem pogut recuperar doncs, una bona colla d'aquests llibres que són de tema litúrgic, de tema jurídic i sobretot també de medicina. Hi ha uns quants llibres de medicina que són molt importants. Hi ha un que hi ha fragments d'Arnau de Vilanova, havia sigut metge de reis i papes, i aleshores aquest, en fer la descripció de les malalties del seu temps, doncs aleshores és bonic perquè al donar la recepta doncs té en compte el zodíac i les estacions. Si el sol és dental i és a la primavera, doncs li donaràs això, herba sempre, cosa natural. Desgraciadament, doncs, quan va venir la química, tot això es va estroncar. Bé, hem donat, doncs, per acabar una volada, per veure l'activitat d'aquest escriptori de la nostra catedral, juntament amb les catedrals, per veure com el coneixement de la ciència i l'expansió de la ciència doncs, ha anat sempre tan lligada a l'activitat de les catedrals o de l'Església, perquè una cosa no pot viure sense l'altra. No? Aleshores, això, doncs, aquesta petita panoràmica que hem pogut veure, molt ràpidament explicada, doncs, ens ha fet veure que en el nostre país, en les seves mides, doncs, estava impregnat també d'una certa cultura que correspon, fixeu-vos-hi bé, aquests personatges que hem citat, en el naixement de la Catalunya, segle X, segle XI, l'any voltant de l'any 1000. Tot això doncs, que serveixi doncs, per fer-nos estimar més, per una banda, la nostra catedral, que ja l'estimeu, i la nostra terra.
Bé, agrair com no la xerrada de mossèn Gabriel. Crec que ha sigut un fidel reflex de tots els que hem passat moltes hores a la catedral i segur que tots els que sou aquí, llargues o curtes, però tots hi heu passat algunes hores a la catedral, crec que és un fidel reflex del que sempre hem trobat a la catedral, un arxiu del passat posat al servei de la investigació del present. Jo suposo que tots tindríem la nostra història que explicar a la catedral. Hem sentit a parlar, des dels despatx de mossèn Gabriel Roure, se parla des d'història, paleografia, hem sentit a parlar de medicina, de musicologia, d'història de l'art i de moltíssims camps que sempre ell i des d'ell mateix, totes les persones que treballen amb ell a l'arxiu sempre han fet molt proper. Per tant, jo crec que avui la xerrada que ens ha fet ell ha sigut una miqueta aquest reflex del que la catedral de Girona i el seu escriptori, sobretot, ha fet per la cultura de la nostra ciutat i per la resta del país. Bé, crec que, tal com hem fet altres vegades, ara potser seria el moment de que totes aquelles persones que tinguessin algun dubte, alguna consulta, alguna pregunta que els agradaria, algun aclariment sobre la xerrada de mossèn Gabriel, ara seria el moment de formular-la. I suposo que mossèn Gabriel Roure, amb molt de gust, intentarà respondre a qualsevol d'aquests dubtes que algú de vostès pugui tenir.
Sí, molt de gust.
Bé, sembla que l'exposició ha sigut de claredat meridiana i, per tant, totes les explicacions queden ara en aquest moment de més a més. Bé, abans d'acabar aquest acte, només recordar que a partir del proper mes de novembre tindrà lloc l'última xerrada d'aquest cicle de conferències previ al Congrés d'Història de la Ciutat de Girona. Serà una xerrada que farà el doctor Ramon Alberg i que anirà, versarà sobre el tema de les llegendes relacionades amb la catedral de Girona. A més, recordar, que de fet segur que tots vostès ja ho tenen present, que en aquests moments a Girona hi ha dues exposicions relacionades amb la catedral de Girona, una a la sala d'exposicions de la Caixa i una altra al Museu d'Història de la Ciutat, que acaben, per dir-ho d'alguna manera, de completar tot això que avui mossèn Gabriel Roure, des de la vessant de l'escriptori, fan referència a la catedral de Girona. I recordar també que a finals del mes de novembre tindrà lloc el segon congrés d'història de la ciutat de Girona, que serà una miqueta com el colofó de tots aquests actes que en els últims mesos han tingut lloc a la nostra ciutat, i serà un lloc en què tothom, investigadors i totes aquelles persones que hi vulguin assistir, podrem posar en comú tot el que actualment se sap sobre la catedral de la nostra ciutat. Moltes gràcies i bona nit. Molt bé.